dones i els dies, amb Montse Virgili. Dissabtes a la mitjanit.
Qualsevol dona que aspiri a comportar-se com un home, segur que està mancada d'ambició. Dorothy Parker, escriptora.
La setmana 34 em van detectar de cop una preeclàmpsia greu i van haver de madurar els pulmons a la nostra filla perquè l'havien de treure en 2 dies. D'aquelles nits prèvies recordo patir molt per la nena, acomiadar-me de la pensona que tant havia gaudit durant tot l'embaràs i plorar mentre escoltava com altres dones parien a la sala al costat amb un part com el que a mi m'hagués agradat.
Tot i anar amb l'epidural i que em van subministrar també oxitocina en vena, no anava, el nen no baixava el ritme que havia d'anar i començava a patir. I llavors el ginecòleg va fer una episiotomia, van acabar fent servir una ventosa i amb el procés d'extracció del nen, diguéssim, vaig també tenir un esquinçament lateral vaginal.
A causa de l'episiotomia em va quedar un sol pèlvic fet un desastre i vaig tenir pèrdues d'orina durant més d'un any. No podia fer cap esport d'impacte, com córrer o saltar. També em va generar restrenyiment i fissures.
Doncs no pots fer bé la digestió perquè resulta que tens una diàstasi abdominal i els teus òrgans vitals, diguéssim, no estan ben aguantats al seu lloc.
De vegades sense parlar de cesàries i està com molt normalitzat i és una cirurgia major. En el meu cas em va quedar la musculatura, la part abdominal, molt debilitada. It started out as a feeling
which then grew into. Hem sentit en la veu de les seves protagonistes alguns dels problemes més comuns de la maternitat. És evident que és un període i un procés ple d'il·lusió, però també ple de dubtes i de conseqüències a nivell físic. És per això que des de Les Dones i els Dies, aquesta setmana, volem fer-ne un repàs i conèixer què comporta la maternitat pel cos de la dona. I escolta, això segur que ho sap l'Esther Plana, que ara ens en parlarà ara mateix de tot això.
Doncs mira, ho sé per pròpia pell, però també et diré que n'he après molt aquesta setmana de tot plegat. Eh?
M'agrada. L'embaràs, el part, el postpart, la maternitat és un procés natural tan antic com la humanitat mateixa, però fins que no et passa en pròpia pell no saps de què va.
Exacte, ho dèiem, la pròpia pell és literal. Ho sap prou bé la infermera i matrona Laia Casadevall.
Tenim fills i no sabem exactament què és el que ens espera després, perquè les coses més lletges o que no són tan maques d'explicar d'aquesta maternitat romàntica, doncs això han quedat com amagades i llavors això què comporta? Doncs que les dones tinguin molts sentiments de culpa i tal, o a nivell físic, doncs que ningú els havia explicat que tindrien dolor en el postpart, o que tindrien cicatrius, o que els pits estarien a punt de rebentar, o coses així que ningú t'ho explica i és com un xoc amb la realitat quan t'hi trobes.
I, Montse, avui, si et sembla, anirem descobrint aquest xoc amb la realitat que experimenten moltes dones en el seu camí de la maternitat. Comencem el procés amb l'embaràs quan el cos de la dona va canviant de manera gradual. La gestació produeix efectes molt significatius a nivell estructural. La fisioterapeuta Marta Molina explica així els més significatius.
Això ja genera una lumbàlgia o una sobrecàrrega facetària. La segona és la rotació externa dels malucs o la famosa falsa ciàtica o el que és la ciàtica. En l'últim trimestre, les espatlles se tiren cap endavant i és típic que tinguem dolors costals, dorsals o la falta d'alè perquè el diafragma està comprimit i llavors ens costa com de respirar.
Quantes coses m'he perdut, eh?
Imagina't.
I crec que ja estic bé havent-me-les perdut. Escolta, és a dir...
Que és una opció.
Exacte. És a dir, que l'esquelet de la dona embarassada acaba, per dir-ho d'alguna manera, en forma de S.
Exacte, sí senyora.
Molt bé.
També es diu que les dones embarassades perden l'autoelongació, eh? És allò d'estar rectes, amb el cap ben amunt. Però atenció que els canvis a la columna, les espatlles o els malucs també s'hi han d'afegir els desplaçaments de les vísceres per tal de poder deixar espai a la gestació, és clar.
Escolta, però aquests canvis són canvis que probablement la dona ja s'espera. Tot sí. Hem vist embarassades amb la mala esquena perquè li fa mal, però la cosa es complica,
exacte,
oi?
Exacte, però potser no som conscients que després tots aquests canvis estructurals no desapareixen per art de màgia. No marxa la panxa i després ja està. Sigui com sigui, l'embaràs també és un període de molts canvis a d'altres nivells i no tots comporten molèsties. Al contrari. Va, posem-hi una cosa positiva. Atenció al que ens diu la psicòloga i sexòloga Helena Crespi.
També hi ha dones que ens expliquen que durant l'embaràs se senten supersexuals i tenen dubtes perquè no saben si això és normal o no. I quan en parlem, doncs normalitzem que és una etapa hormonalment molt remoguda i que, per tant, el nostre desig sexual també es pot veure alterat. Normalment pot pujar, però també pot baixar, eh?
Sort que hi hem posat una nota d'alegria. Escolta, per tant, el sexe depèn dels casos, evidentment, pot estar molt present en aquesta primera etapa de la maternitat.
Exacte. A no ser que sigui un embaràs de risc i els metges ho desaconsellin.
Clar, això també pot ser.
Segons Crespi, però, moltes parelles viuen el sexe durant la gestació amb molts dubtes i moltes pors. Això se li suma una visió social i cultural de la maternitat molt concreta que deixa la sexualitat de la dona fora de joc.
Sempre, durant tota la vida, hem sentit a parlar que vigila, no et quedis embarassada, vigila, no et quedis embarassada. Per tant, aquesta dia de sexualitat i embaràs sempre han anat de la mà, però un cop ens quedem embarassada, se'ns desvincula totalment de la sexualitat, quan un embaràs, un procés d'embaràs, de part i la criança pròpiament dita, són moments molt sexuals de la nostra vida. Evidentment no amb les ulleres pornogràfiques que sempre portem a sobre,
I ja té raó l'Helena Crespi, que cal que les dones recuperin aquesta sexualitat entesa en un sentit ampli de la maternitat. Que no es quedin amb...
Sí, no, sempre el mateix, eh?
Exacte.
També passa amb el poder de decisió de les dones sobre el seu propi cos durant tot el procés d'embaràs, de part i de postpart. Això que sembla tan lògic, i força habitual en d'altres països de l'àmbit europeu, és molt poc habitual en el nostre sistema sanitari.
Ni rebien informació ni sabien que tenien opció a rebutjar proves, o que tenien dret a decidir sobre el seu propi cos. És a dir, moltes dones encara es pensen és que a l'hospital el protocol és aquest i no em deixen, i aquest no em deixen és una clau molt important, no? Perquè és que ningú t'ha de deixar el teu cos. O sigui, l'hospital pot tenir els protocols que vulgui, però per sobre els protocols passen les lleis, i la llei d'autonomia del pacient diu que tu, com a dona responsable i adulta que ets, pots decidir.
Doncs això, sentíem a la matrona i infermera Laia Casadevall, que ho té claríssim. En aquest sentit, cal informar millor les dones sobre els seus drets durant l'embaràs.
I a l'hora del part, això ja es converteix en una necessitat urgent. Moltes dones acaben vivint els seus propis parts com a espectadores. Això sí, sí que seran les protagonistes de les conseqüències físiques d'aquests parts.
I aquí és on entra el concepte de la violència obstètrica, que a tots ens sona molt, però
l'hem no
de
sabem...
viure també a la nostra pròpia pell, no?
Exacte, no sabem què és. Casadevall i moltes professionals del sector insisteixen a remarcar que cal un replantejament d'un sistema que està massa medicalitzat. En el cas que el part sigui de baix risc, no calen, ni molt menys, certs procediments.
És violència obstètrica que en aquest país més d'un 40% de les dones rebin una episiotomia en el part, que és un tall en el seu perineu. Això és violència obstètrica perquè sabem que, segons l'evidència científica i els organismes internacionals, la recomanació és de no sobrepassar en cap cas més d'un 10% d'episiotomies. Està clar que el percentatge d'induccions és massa elevat, molt massa. El percentatge de cesàries també, el percentatge d'episiotomies, el percentatge d'oxitocina sintètica que reben les dones, de parts instrumentats. És a dir, vivim en un país on hi ha un alt intervencionisme en el part.
Sí, episiotomies, això de que et tallen una miqueta perquè el nen pugui sortir millor, no?
Sí. En parts de risc, doncs, és necessari, però es fan moltíssimes episiotomies que no caldrien en aquest sentit.
Doncs escolta, a banda d'intentar baixar tots aquests percentatges que dèiem, procediments i protocols mèdics, que més es pot fer per aconseguir que les dones puguin ser les protagonistes dels seus parts?
Doncs sobretot que puguin escollir a on tenir el seu part. Si es tracta d'un part normal, sense risc, l'hospital no hauria de ser l'única opció assequible.
Hem passat l'embaràs, hem parit i segurament estem cansades i massegades físicament. I ara què fem?
Doncs vinga, obrim un nou capítol. Com si fos el ser o no ser de Hamlet, ara la dona ha de prendre una decisió important per ella i per al seu nadó. Alletar o no alletar?
Doncs no m'havia plantejat mai, però ara m'ho plantejaré, alletar o no alletar. Una pràctica que en les darreres dècades s'està reivindicant pels seus beneficis tant a nivell de la mare com del nadó. Però clar, la tendència a apostar per la llet de fórmula sembla que es va revertint i cada cop són més les mares que decideixen fer lactància materna.
Sí.
Però no ens hauríem de sentir culpables, si no pot ser.
Ah, exacte, aquí anem. Però, un cop més, per prendre una bona decisió s'ha de tenir tota la informació. Alba Pedró fa temps que treballa per oferir aquesta informació en grups d'assessorament, conferències, llibres i fins i tot una aplicació sota el nom LactApp.
La lactància té un component molt fort d'aprenentatge. Requereix temps, requereix implicació i requereix observació. Per tant, es converteix en un tabú en quan no ho veus, no existeix, no en saps, no? Ningú te n'explica, o creus que aquesta és l'altra, que és una cosa instintiva i que serà això, un pit, una boca, s'ajunten i ja tenim lactància materna, i quan t'adones que no és així, doncs és quan es produeix la primera gran crisi.
Un fet que em va sorprendre parlant amb l'Alba Pedró és que ella intenta no parlar dels beneficis de la la lactància. I és que, de fet, ho dèiem, ho apuntàvem fa una estona, la insistència en això fa que moltes mares se sentin pressionades.
Ens oblidem del que realment és important i és que t'ha de venir de gust alletar. Si alletar només ho fas perquè té beneficis i perquè creus que és el que has de fer, no anirà bé. La clau és tenir dos pits, serveixen per alletar, si et vols els pots fer servir i a sobre doncs anirà bé per tu i per la teva criatura.
I és que cal tenir en compte que donar pit pot ser un fet molt bonic però que també pot tenir els seus inconvenients. Només per citar uns quants exemples. Pots tenir clivelles, pots tenir mastitis, que és una inflamació de la glàndula mamària.
Això fa molt mal, es veu, eh?
Sí, fa molt de mal. O et pots angoixar perquè no et puja la llet, perquè el nadó no s'engreixa, també perquè no s'aferra bé, o perquè quan dones pit tens el que se'n diuen torsons.
Això no sé què és, explica't.
Els torsons, això doncs precisament quan dones pit, diguéssim, tot el teu sistema reproductiu es posa a lloc. No? I donar pit també accelera aquest procés, però clar, aquest procés si s'accelera molt a vegades fa mal.
Déu meu, quina cursa d'obstacles.
Sí, ho pot ser o no, depèn dels casos. És per això que cal un suport professional adient i a la vegada informació fiable i assequible. I no s'ha d'oblidar, a més, en quin moment es troba la dona que comença una lactància. Repassem. 9 mesos d'embaràs, un part. Entrem plenament en el període que es coneix com a postpart.
I aquí físicament, a banda, m'imagino, de les hormones alterades, molt cansament, etc.
Sí.
Quines afectacions poden patir les dones? També comença un altre festival, m'has de
tant,
dir?
I tant, la fisioterapeuta Marta Molina em va comentar aquests.
La lactància materna és cert que sobrecarga, que és algo meravellós, que no vull entrar aquí, sobretot, però sobrecarga molt la zona dorsal. Sí, i llavors són aquells dolors que s'inicien en l'embaràs i es perpetuen. Les varius vulvar, les hemorroides, per la hiperpressió de l'embaràs.
Bé, una mica, hem fet una petita pinzelladeta.
Que bé.
Tot plegat pot fer que la popular quarantena sigui un petit suplici per a moltes dones.
El temps just que necessita certa part del nostre cos per recuperar-se si hi ha hagut un part vaginal, si hi ha hagut una cesària. Però és la recuperació com més minsa. Hi ha moltes més coses que necessiten recuperar-se després d'un part que no es contemplen en aquesta quarantena. És a dir, la quarantena et dirà si la cicatriu ha cicatritzat bé, si l'úter ha tornat al seu lloc, no? Si el coll, si el cèrvix ja torna a estar a lloc, per tant, no hi ha risc d'infeccions i per això es poden tornar a reprendre les relacions sexuals amb penetració, però només és això, és a dir, després la recuperació va molt més enllà. Everybody's gotta love each other.
Stop throwing stones at your sisters and your brothers. Vaja, com diu la psicòloga i sexòloga Helena Crespi, la recuperació, ja ens imaginem, va molt més enllà.
Més enllà en el temps i també en les conseqüències físiques. Un dels grans perjudicats de tot plegat és el sòl pèlvic. Darrerament se'n comença a parlar, però encara és un gran desconegut. Marta Molina acompanya embarassades i a dones en postpart mitjançant cursos, també en l'enfortiment i la recuperació del to muscular pelvià. Ella mateixa em va comentar algunes de les patologies que ha vist en les seves pacients.
Prolapses del recte, prolapses de l'útero, prolapses de la bufeta, vol dir que hi ha un descens de les vísceres que cauen a nivell per la zona vaginal. Alteracions de l'estàtica, dolors lumbar continus, perquè aquesta musculatura del sòl pèlvic estabilitza. Doncs igual, si veritablement arribem a fases extremes, aquest transvers vol dir que està totalment desprogramat, que no treballa. Llavors, seguríssim que tinc aquell abdomen una mica voluminós.
I escolta, això dels prolapses, què són? Perquè tot prolapses... em sona que fa tot mal i que patirem tots.
Bé, prolapse no és que faci molt de mal, però sí que és un problema perquè el que representa és que cauen les vísceres.
Uau.
Pel canal del part. Pel canal.
M'esteu animant, eh?
Ah, que sí?
Crec que em poso a parir la setmana que ve. Escolta, per solucionar tot això, què s'hi pot fer?
De tècniques n'hi ha moltes, des de les més conegudes com els hipopressius o els exercicis Kegel, que això de fet no ho haurien de fer només les dones que han parit, sinó totes les dones, perquè totes tenim aquesta tendència a ser hiperpressiu i per tant el nostre sòl pèlvic pateix. Però també n'hi ha de mètodes més innovadors, com el 5P o el mètode TAT. Però atenció, darrerament s'està apuntant una altra solució.
El que ara està molt de moda i es diu molt és el tema de la vida sexual. Sí, llavors la vida sexual, ara s'està veient, s'ha de tenir vida sexual en el postpart i durant l'embaràs perquè la vagina és musculatura llissa i aquesta musculatura llissa només s'activa quan rep orgasmes, quan sent orgasmes.
Doncs escolta, tots a orgasmar. Sí. Sempre i quan ja hagi passat la quarantena.
Sí. O que se'n tinguin ganes, que és cosa poc habitual i que provoca molts sentiments de culpa. Això també s'ha de dir. Aquesta, precisament, és una de les consultes més freqüents a la sexòloga Helena Crespi.
Amb tot això, que és un pastís enorme, es pretén que tinguem una sexualitat normal, entre cometes. Dic entre cometes perquè la sexualitat que ens han venut és una sexualitat patriarcal, molt masclista, només centrada en el plaer de l'home, i una persona que ha parit no pot recuperar una sexualitat que tampoc segurament era el que desitjava abans de que hi hagués aquesta maternitat. No? Per tant, hem d'ampliar molt tot el que ens expliquen, hem d'especialitzar-nos molt en aquesta etapa i contextualitzar-la bé, no només és sexe aïllat.
Doncs passen 16 setmanes i en la majoria dels casos arriba el moment de tornar a la feina i llavors, clar, m'imagino com afecta les dones aquest període.
Vinga, les paraules de Laia Casadevall són tan contundents que no hi dic res més.
Bueno, és que és inhumà que una mare s'hagi de separar del seu bebè amb 16 setmanes de vida. No és just ni pel bebè ni per la mare, perquè, o sigui, el bebè és completament dependent i vulnerable amb 16 setmanes de vida, i la mare doncs està completament vinculada en aquest bebè i són com una fusió a molts nivells, físic, emocional, etc. Llavors, i sabem que els països que tenen baixes maternals més llargues tenen menys problemes de salut mental perinatal.
Vinga, arribem al final d'aquest reportatge, però podríem seguir dies i dies, perquè la maternitat no s'acaba a les 16 setmanes, això està clar.
No, i pel que veig, el patiment tampoc, la culpabilitat, és un festival.
Sí, és un còctel, sí, exacte. Hem repassat les conseqüències físiques de la maternitat, però vull acabar amb una frase de la Laia Casadevall que em sembla aplicable a molts nivells i que ha anat planant durant tot el reportatge.
Si tu no tens tota la informació, no tens el poder, en realitat, ni la llibertat de decidir.
Les dones i els dies. El programa sobre les dones que els homes també hauríem d'escoltar.
Si un home dona la seva opinió, és un home. Si ho fa una dona...